Saludem ja un dijous més a l'economista i assessor fiscal Julià Guimerà, que col·labora en nosaltres, com ja sabeu, cada setmana en este programa, en Actualitat Econòmica Setmanal. Senyor Guimerà, molt bon dia. Bueno, pues, què ens ha preparat com a primer tema avui, de sempre de l'actualitat que vostès porten a l'àmbit socioeconòmic, laboral i demés?
Bueno, avui parlarem del problema del gas. Bueno, la gent me dirà, i el problema del gas és tan important? Pues sí, és molt important, sobretot per a l'economia. Recordem que el gas fixa el preu de la llum. És a dir, i la llum se va disparar moltíssim, sobretot per al gas. Recordem un poc com funciona el preu de la llum, és a dir, recordem que la llum no se pot almacenar, és a dir, una vegada la fabriques, la gastes o la tens que tirar, i llavors com se posa el preu de la llum cada dia, pues, funciona de la següent forma. Primer entren les nuclears, que entren a preu zero, entren les eòliques i les fotovoltaiques, també entren a preu zero, perquè, clar, si tu el que has fabricat no ho vens, doncs ho tens que tirar, i en aquest cas, perquè la llum no se pot almacenar. I si falta llum, entra doncs, ja l'energia que normalment és el gas, perquè el carbó pràcticament ha desaparegut. I aquest gas és el que posa el preu de tota l'energia. És a dir, clar, si el gas va molt car, pràcticament totes les fotovoltaiques, les eòliques i el nuclear cobren el mateix que se paga el gas. Ha hagut una excepció ibèrica que va aconseguir el govern d'Espanya i Portugal posant una excepció ibèrica de que el gas tinguera un tope, crec que ara està en 40 o 50 euros el tope, que ara no funciona, però, clar, llevat això, clar, el gas ha produït el que és la gran pujada de llum. I després ens ha vengut, pues, clar, tota la indústria alemana i tota la indústria de l'est, pues, bueno, la base de l'energia és el gas. I si mirem el nostre més prop, que és Castelló, la ceràmica tota funciona en gas. Claro, pues el gas, pues, en aquest cas, el major productor de gas és Rússia, i en la guerra d'Ucraïna, pues, el gas se va disparar a 350 euros el megawatt. Claro, en la guerra d'Ucraïna va interrompir el subministre de gas russo a Alemanya, el del gasoducte, i també li va afectar a tota Europa. I clar, doncs, Alemanya Europa de l'est sobretot. Alemanya i l'Europa de l'est van tindre que anar a buscar nous mercats perquè ja no entrava gas russo de lo que és per Alemanya. I per altra banda, bueno, nosaltres també hem tingut problemes, pues, bueno, pues una política que tampoc la podem entendre del govern espanyol, que va reconèixer que el Sàhara era de Marroc. Argelia s'ha enfadat i el nostre millor subministrador de tot era Argelia, que tenim un gasoducto que va d'Argelia que va a Almeria. N'hi havia dos gasoductos, uno que anava d'Argelia passant per Marroc i mos entrava a Espanya, i així Argelia ja el va tallar perquè no tenen relacions, i per altra banda tenim el gasoducto que anava d'Argelia a Almeria. Què ha passat? Pues, bueno, que Argelia mos ha boicotejat, ha trencat el tractat i ens està venent el gas molt car. I nosaltres, pues, ara ja no és el major subministrador de gas nostre, sinó que és Estats Units, però ens ho porten en barco. Què ocorreix? Pues que aquest gas és molt més car. És a dir, la qüestió és que en aquest cas, pues, bueno, ens ha passat que la inversió del 24 de febrer del 2022, pues, bueno, ha saltat per als aires el gas barato, que arribava de l'est, sobretot. I, bueno, i a nosaltres ens ha passat, pues, la relació que han tingut en Argelia. Moscú, que havia sigut pràcticament el gran proveedor d'Alemanya, i, clar, i a més un gas procedent de tuberies, que, clar, això és un gas que és molt barat i molt flexible, molt barat, perquè hi havia un gran... És a dir, que el gas russo era barat en comparació a el que està passant ara, que és el gas liquat. Pues, bueno, lo que va passar és que en aquest cas, pues, va deixar de subministrar gas per les tuberies, la majoria de tuberies, per les sancions i, per altra banda, també per el sabotatge que van fer aquests gasoductes. Total, que avui en dia, pràcticament, el 40% del gas se fa, el 40% de gas que subministrem a Europa se fa per gas liquat, és a dir, mos ve gas de països com, per exemple, Estats Units, molts vegades de Qatar, etcètera, etcètera, molt més car. I, clar, aquest gas liquat és pitjor pel medi ambient, és a dir, contamina molt més, però el que passa és que és molt més segur, però també és molt més car. Entonces, claro, Europa de l'Est, de tindre un subministre directe de gas barato, a porta de la casa, pràcticament, i a més flexible, a tindre que portar-lo d'Estats Units, Qatar o Nigèria. Comento un poc, eixe gas arriba, eixe gas ve de gaseós, se congela, se transporta. Una vegada congelat, se torna a regasificar. El transport, recordem que el portem a una burra de quilòmetres. Una vegada congelat, hi ha unes plantes regasificadores que el tornen a posar gaseós. Claro, fiquem-vos tot el procediment. El gas que venia de tuberia ve directament i no hi ha que transformar-lo. Tota aquesta transformació i tot aquest transport, pues, normalment és molt més car. Claro, això què passa? Pues bueno, que Espanya han tingut sort, tenim 6 regasificadores i claro, pues, pràcticament cobrim, és a dir, produïm el 30% del gas liquat de tota Europa. Durant temps, Gazprom, l'empresa més important de Rússia, pues, bueno, va ser el que subministrava pràcticament tot el gas a Europa, sobretot de l'est. I, clar, això era molt flexible. Tu podies augmentar la producció quan volies i disminuir-la quan volies. Però, bueno, això, clar, el que va passar és que va haver uns sabotatges al gasoducte Nord Stream i, bueno, pues, això, aquest gas pràcticament s'ha detingut. Ara, clar, què passa? Que el gas per gasoducte només és una sexta part del gas que se consumís. I clar, està passant que estem tot buscant, pues, metaneros en gas liquat. I Espanya, pues, bueno, el gasoducte d'Argelia, pues, ja no funciona tant com funcionava, degut al problema que ha tingut en Argelia i les medides. És a dir, pràcticament ja no se pot invertir res en Argelia i les empreses espanyoles les han tirat d'Argelia. I el gas el mantenen, però molt més car. I, claro, pues, és un problema. La capacitat regasificadora d'Europa s'ha disparat, és a dir, ja pràcticament ja se fa el gas liquat un 25% molt més, i, bueno, el que també ens ha passat és que hi havia un aport per l'hivern i el que ha ocorrit és que els depòsits de les reserves de gas d'Europa estan en 2/3 parts de la seva capacitat, és a dir, el doble de fa un any. Pues, perquè pensàvem que l'hivern seria molt més dur i, bueno, pues no ha sigut tant, excepte alguns moments puntuals. El gas està rondant ara sobre 50 euros megawatt, és un preu que està bé, però, claro, el que està clar és que no esperem noves baixades d'aquest gas, perquè ja que és un gas natural liquat, és a dir, que és el que he comentat, n'hi ha que transformar-lo en líquid, n'hi ha que congelar-lo, n'hi ha que transportar-lo mils de quilòmetres i n'hi ha que tornar-lo en gaseós. Què ocorreix? Que hi havia un moment determinat, quan venia el gas de Rússia a 20 euros el megawatt, que ara ja aquest preu és impossible. I, clar, doncs ara el màxim que el tenim a 50, potser pot baixar a 40 o a 30, perquè ja, si el baixem més cap a baix, doncs el que ocorria és que no cobrim costos. I després, per altra banda, tenim a Japó, que és el gran importador de gas liquat, i, clar, doncs Europa té que competir en eixe mercat, ja que el gas en liquat, és a dir, en eixe mercat. I què ocorreix? Pues que per determinats països emergents, com pugui ser Pakistan, pues no pot comprar gas liquat perquè és molt car. I has començat ja a posar en marxa 4 centrals de carbó. És a dir, més contaminant. El mercat continua tensionant-se, és a dir, fins al 2025. Però què passa, a més, del problema del gas liquat? És a dir, per què jo vull invertir en gas si d'ací 3 o 4 anys o 20 o 10 anys, això ja serà una energia que no utilitzaré perquè les renovables me tenen que substituir aquest gas. És a dir, és com jo volguera invertir ara en un cotxe de gasoll. Pues no té sentit perquè en el 2035 Europa ha prohibit ja fabricar cotxes d'automoció. Per tant, tots els cotxes tenen que ser ja de fabricació d'elèctrics. Pues és el mateix, és a dir, no se vol invertir en gas. Pues perquè aquesta energia, en teoria, quan entren les renovables, l'hidrogen verd, l'eòlica o la fotovoltaica, que la tenen que sortir, pues ja serà residual. I, claro, pues les empreses no volen fer grans inversions. I, bueno, estem en un mercat que pràcticament estan dient que tindrem que depèn d'aquest gas natural liquat que, en un principi, estarà tensionat fins al 2025. Jo, per exemple, he pensat moltes vegades el que està passant en la indústria ceràmica. És a dir, la indústria ceràmica s'està queixant. Pues per què? Pues perquè tota la seva base de l'energia s'ha fet en gas, que era barato. Però el que està clar és que me sembla molt bé que ho estan passant mal, però el que no poden es pensa que volen trobar subvencions, demanar subvencions a l'Estat per tindre l'energia més barata. No, és que ja no, el gas ja no serà barato, és a dir, en teoria. Per què? Pues perquè és el que està passant, és a dir, això canvia i ells tindran que tornar, canviar pues, a un altre tipus d'energia com pugui ser el miol i l'hidrogen. I què ens passa? Pues, bueno, que la indústria ceràmica, el problema del gas, que suposa un cost molt important, pues, no és competitiva, però no pot ser competitiva a base de subvencions. És a dir, se tindran que espavilar com van canviar els forns, que per ells que abans anaven en gasoil o en carbó, a passar-los en gas, que era menys contaminant, pues, tindre que tornar a canviar l'energia. És a dir, la Unió Europea, el que està clar és que he comentat que el gas no s'invertís per això, el mateix perquè les energies renovables són, i la Unió Europea reduirà el 40% de consum de gas fins al 2030, pues, perquè hi haurà noves inversions en energies renovables. I això implica que el gas pràcticament acabarà en desús i a nivells mínims. Però què ens passa fins ara? Pues que tenim un mercat molt tensionat perquè les energies renovables no han substituït encara el gas.
Molt bé, doncs coneguda l'explicació de la influència del gas, en este cas en la generació, en el preu de l'electricitat, perdó, i les característiques que té este mercat, pues, anem a pel següent tema. I li volia comentar una cosa: la Unió Europea ha prohibit la fabricació de cotxes en combustió interna, però els grans fabricants alemans s'han revolt i volen que es canvi la normativa perquè, evidentment, no per a continuar fabricant cotxes en motor de gasolina o dièsel, sinó cotxes que puguen combustionar hidrogen verd, que no deixa residu, i pareix que hi ha una batalla terrible, i crec que és d'interès perquè me sembla que les coses no quedaran tal com estan. Evidentment, tenen molt de poder els fabricants alemans de vehicles, empleen a molta gent, entre altres qüestions, no? No sé si vostè ho ha llegit, això. Hi ha una batalla terrible a Alemanya, fonamentalment.
Bueno, en Alemanya és el principal productor de cotxes, la indústria, i s'ha baixat molt en el gas, que, clar, ara ja no és tan competitiu.
No és tan competitiu.
El gas molt més car. El Ford, per exemple, sí que anuncia que el 2035 deixa de fabricar cotxes d'automoció.
Sí.
El problema, perquè la Ford la tenim així. I després, el que passa en l'hidrogen verd, és que el problema és que l'hidrogen verd se pot fer, se fa. Però quin és el problema de l'hidrogen verd? Que l'hidrogen verd el fem, pues, en gas, o en energies no, perquè encara no podem fer-lo en energies renovables.
Bueno, sí, Porsche, la marca, l'empresa Porsche i altres molt poderoses estan instal·lant una planta, claro, una planta en Xile per a produir una barbaritat d'hidrogen verd a través d'energies renovables.
Hidrogen avui dia se pot fer, però no, jo faig hidrogen a través de centrals tèrmiques, pues no.
Sí, no, en este cas estan construint una central, però aprofitant els elements renovables del mal temps que fa al sud de Xile, és a dir, que fa sempre molt de vent, evidentment, per utilitzar l'energia eòlica fonamentalment. És el que he llegit.
La base de l'hidrogen verd és l'energia renovable, fotovoltaica i eòlica.
Evidentment. Si no, no té sentit, no? No té sentit. Bé, doncs, no sé si algun oïdor haurà llegit este tema, però crec que es pot apropar una batalla important perquè el lobby de la fabricació de cotxes d'Alemanya és molt important, evidentment, perquè és el país que més ne fabrica i que més valor afegit trau, etcètera, etcètera, i que més gent emplea la fabricació de vehicles. Dit això, doncs, bé, veurem com evoluciona. Però quin és el segon tema que ens ha preparat?
Bueno, esperem a l'any 2035, quan s'arrime, veurem si a Alemanya li fan cas o no li fan cas. Segurament que sí, a lo millor ho allarguen, segurament. Però bueno, el 2035...
Ho obrin la mà, no?, a la possibilitat de que els motors de combustió funcionen en hidrogen, no en gasolina i gasoil. Jo crec que, entre altres coses, per què posen este horitzó del 2035? Bueno, perquè no volen dir, per no alarmar la població, que realment l'any 2050 està previst que el petroli s'acabi. És a dir que, entre altres qüestions, és que el petroli s'acaba també.
Bueno, el petroli s'acaba i és molt contaminant.
Sí, això ja no cal ni dir-ho, no? Això ja no cal ni dir-ho, és molt contaminant, clar.
Les ciutats com, per exemple, sobretot de Nova Delhi, Pekín, pues, això, ahí no se pot viure.
No se pot viure, no, clar.
Nova Delhi és supercontaminant, això, els mateixos índios i Xina s'està donant compte que, bueno, que és un mal viure, tant de la combustió d'esta.
Ja. Sí.
Bueno, pues no res. D'un altre tema que volia parlar és un poc que, bueno, que com una bona notícia és que Espanya, pues, creixerà la que més creixerà dels quatre països més importants de la Unió Europea. Uh-huh. És a dir, creixerà més que França, creixerà més que Itàlia i creixerà més que Alemanya. És a dir, creixerem el 1,4%. Clar, el 1,4% verdaderament és poc. Però, clar, en el 2023 pues, se preveu que França creixi un 0,6, Alemanya un 0,8 i Itàlia un 0,8 perdó, i Alemanya un 0,2. Com veiem, pues, bueno, serem encara dels que més creixerem. Les perspectives pues, han millorat perquè la Unió Europea ens donava un creixement del 1% pel 2023 i creixerem el 1,4%. El gas ha caigut degut als nivells de... Bueno, que no ha sigut tan fort com això, és a dir, també el que és l'excepció ibèrica, pues, també és el que baixa el gas, i, bueno, i després, per altra banda, pues, han hagut, en aquest cas, ha sigut un hivern més benigno del que pensàvem, i bueno, pues, que el gas del Levantín de 350 euros megawatt, que han parlat el mateix, que és a dir, que és la base de la indústria, i ara pues, el tenim a 50 euros en el megawatt. D'un 0,3% de creixement de la Unió Europea pues, ha pronosticat que creixeríem un 0,8%. És a dir, això és insuficient, sí, però el que passa és que ja s'ha donat com a recessió, i no ha sigut. Espanya, pues, per exemple, pues, el que és el creixement del 2022 l'han tingut en un 5,5% gràcies al turisme, i clar, que ha sigut un motor molt important de l'activitat econòmica, i s'espera que l'any 2023 inclús aquest turisme augmenti, se normalitzi, i puguem arribar a lo millor, no crec, a lo millor als 80 milions que van tindre en el 2019. És a dir, això, doncs, bueno, ens farà créixer en el 2023 un 1,4% i en el 2024 creixeríem un 2%. No se preveu eventos que ens puguin causar problemes, però, bueno, això de l'economia és difícil. Ens va vindre el Covid i ens va vindre la invasió d'Ucraïna. Ja no sé què pot passar. Bueno, en Espanya seguim tenint el problema, en Espanya i en Europa, seguim tenint el problema de la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors, ja que recordem que la inflació ha pujat molt més que els salaris. I, per tant, això, pues, el treballador ha perdut poder adquisitiu. El que passa és que el consum se manté degut a, bueno, pues, perquè lo que és el mercat laboral pues, encara l'hem aguantat aquesta crisi, és a dir, les afiliacions han pujat i, per tant, si hi ha treball, també hi ha més consum. I, per altra banda, pues, bueno, el govern ha fet mesures que, bueno, com per exemple la baixada de l'IVA dels productes bàsics del 4 al 0%, la subvenció del gasolio, etc. En fi, i per altra banda també, pues, bueno, el consum no baixa tant pues, perquè les famílies que teníem de diners estalviats han tirat mà d'aquest estalvi. La inflació segueix disparada, és a dir, que, i això pues, bueno, mos amenaça molt el consum, i si amenaça molt el consum, amenaça molt la demanda, i això vol dir pues, que l'economia se ressentirà. La inflació per Espanya en el 2023 la Unió Europea la fixa en un 4,4%. El que passa és que últimament tenim molt males notícies. Recordem que van tancar la inflació espanyola en el 5,7%, en el mes de gener ens ha augmentat al 5,8 o 5,9% i ara el mes de febrer ens ha augmentat al 6,1%. Claro, pues, eixa previsió del 4,4% espero que se corregisca, però no està molt cara. I sobretot la inflació subjacent la tenim en el 7,7%. La inflació subjacent és la verdadera inflació, la que no té en compte aquests productes que pugin i baixen com pugui ser l'alimentació o l'energia. És a dir, la que ja se sente en el sistema. És a dir, la inflació, pues bueno, mos preveu que en el 2023 serà un 4,4% i en el 2024 serà un 2,3%. Però per ara, per lo que vem, no està molt clar. Ahí tenim el problema que, clar, si hi ha una inflació alta, pues es pugen el tipus d'interès. És a dir, l'interès del Banc Central Europeu ja està al 3% i se suposa que este mes de març pues, pujarà un 0,5% més que serà el 3,5%. Això el que fa és encarir molt les hipoteques, la gent que està hipotecada, l'encarís moltíssim i, per tant, afecta sobretot a les famílies més vulnerables que tenen hipoteca. I, per tant, ahir hi haurà una reducció del consum i podríem dir, una recessió un poquet de l'economia. Si mirem el producte interior brut d'Espanya, en el 2020 recordem que l'economia va caure un 11,3% i encara no han recuperat això, perquè en el 2021 va créixer el 5,5%, en el 2022 un 5,5%, que encara això és el 11%, i se suposa que ara el 2023 recuperarem l'economia del 2019 per recuperar aquesta caiguda del 2020 del 11%. I en el 2024 creixeríem un 2%. La inflació en el 2021 la va tindre el 3%, en el 2022 el 5,7%, el 2023 tindrem uns 4,4%, que ho he comentat, i el 2024 baixarem al 2,3%, que ahí està el que vol el Banc Central Europeu, que se mantingui la inflació per no pujar el tipus d'interès. I, bueno, pues, comentem un poc el resumen. Els països que més creixeran d'Europa serà Irlanda, que és un 4,9%. Este país va estar pràcticament rescatat, i avui en dia és el país que més creix, Romania un 2,5%, Luxemburg un 1,7%, i Espanya serà el quart país que més creix dels 27, el 1,4%. És a dir, i per altra banda, pues, tenim Portugal, el nostre país, que serà el 1%, i pràcticament del 2023 l'únic país que entrarà en recessió d'Europa serà Suècia, que caurà un 0,8% en la seva economia. I en quant a inflació, pues, tindrem la inflació de la eurozona serà un 5,6%, i el país que més inflació tindrà serà sobretot els països de l'est i sobretot els països que no tenen l'euro. Hongria un 7%, Polònia un 11%, Alemanya, el primer país d'Europa, un 9,7% i Itàlia un 6,1%. I els països que menys inflació tindran serà Luxemburg un 3,1%, Bèlgica un 4,3%, Dinamarca un 4,4% i Espanya un 4,4%. És a dir, ens situem econòmicament molt bé en Europa. Quart país que més creix, i dels grans som el que més creix, dels quatre grans, Alemanya, França i Itàlia, i quart país que menys inflació tindrà en Europa des 27. És a dir, per darrere de Luxemburg, Bèlgica o Dinamarca. Per tant, bueno, dins de lo que cap, no són bons datos, perquè creix un 1,4%, no és molt bo, però dins de lo cap del nostre entorn, pues bueno, verdaderament l'economia espanyola està responent molt bé, i potser algun mèrit ho tindrà el govern. Però bueno, per ara, bé, en comparació a l'entorn que ens trobem.
Molt bé, doncs anem a rematar amb la bolsa ràpidament.
Sí, bueno, la bolsa esta setmana ha baixat el 1,4%, ha baixat totes les bolses europees i mundials, i bueno, pues està la guerra d'Ucraïna, com sempre, i després estan els bancs centrals que pugen molt el tipus d'interès. Si puja molt el tipus d'interès, pues puja molt el tipus d'interès de deuda, i els bolsistes se passen de lo que és la renta variable a la renta fixa, és a dir, de les accions als bonos. I bueno, com veiem, pues bueno, la inflació dels Estats Units, pues l'havien previst en un 5,3% i ha pujat a un 5,5%. Per tant, la Reserva Federal dels Estats Units ja està pujant el tipus d'interès al 5,5%. I què farà el Banc Central Europeu? Pues el té al 3% i el pujarà al 3,75% d'ací a setembre, segurament. Això què implica? Pues bueno, que la bolsa no és tan atractiva, els bolsistes deixen d'invertir en renta variable, que són accions, i se passen a la renta fixa, que són els bonos i la deuda, és a dir, que ja està donant un 3%. És a dir, tots veiem, per exemple, les grans coles que se formen a lo que són les lletres del Tresor per comprar lletres, que estan quasi al 3%. Pues bueno, també la deuda està pujant molt, és a dir, per exemple, el bon a dos anys d'Alemanya està al 3%, no s'havia vist mai des de l'any 2008, i, bueno, i per altra banda, pues, bueno, la majoria de deuda pues, mos puja. Entonces, claro, pues, la deuda, pues, en este cas, el bon espanyol està al 3,5% i l'alemà pues, també està sobre el 3%. En quant als valors, Grifols és la que més baixa, 11,73%, i IAG, la d'Iberia, baixa també un 6,47% degut a no és uns resultats adequats, i per altra banda no ha agradat molt al mercat que comprar a Europa, és a dir, que pareix que l'hagi comprat car. Per altra banda, la que més ha pujat és Sacyr, la constructora, 4,3%, ha donat un benefici de 111 milions, és a dir, molt millor del que s'esperava, i per això ha pujat. Seguís el pessimisme en Europa per l'economia alemanya, és a dir, que pot contagiar prou, i bueno, com he comentat, pues, bueno, l'economia alemana pues mos ha baixat més de lo que preveiem, és a dir, que ha caigut un 0,4% i pensant que només cauria un 0,2%. El bono a 10 anys pues està disparat al 3,5%, el bono alemà a 10 anys, que estava en negatiu fa almenys un any, pues està ja a prop del 3%, i el barril de petroli pues ja es situa en $83 del barril. És a dir, pràcticament prop té el mateix que la setmana anterior, és a dir, està oscil·lant sobre aquest preu. I bueno, repassem un poc les bolses. Les bolses europees i mundials, l'IBEX ha baixat un 1,41%, el FTSE britànic ens ha baixat un 1,57%, el DAX alemà ha baixat un 1,76%, el CAC francès ha baixat un 2,5%, el FTSE italià ha baixat un 2,76%, el Nikkei japonès ha baixat 0,88%, la bolsa de Nova York ens ha baixat 2,82%, i la bolsa de Xangai ha baixat un 3,43%. És a dir, no no hi ha cap bolsa important, mundial i europea o espanyola, que hagi pujat. I els 5 millors valors de la setmana, Sacyr ha pujat 4,3, Mapfre ha pujat 2,64, Telefónica ha pujat 2,31, ACS, la de Florentino, ha pujat 1,64 i Rovi ha pujat 1,33%.
Molt bé.
Resumen de la bolsa esta setmana, recordem que Ferrovial mos en va d'Espanya pues, per pagar menys impostos. Una autèntica vergonya. I els 5 valors pitjors, ha sigut Grifols, que ha baixat un 11,5, IAG ha baixat un 6,47, Bank Inter ha baixat un 6,5, Celmes ha baixat un 5,5 i Logística pues, ha baixat un 4,51%. I bueno, pues, això és el que podem comentar de la setmana.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, senyor Guimerà. Fins la propera.
Pues moltes gràcies, oients, per sentir-me i fins la setmana que ve. Adeu.